quan parlem de guerra, com recordem les dones? Se sap, però no se n'ha parlat prou, del paper que moltes dones d'arreu d'Europa van tenir a la Guerra Civil Espanyola. Cultes, compromeses, independents, soles van venir a Barcelona i per tot Catalunya durant els anys de conflicte civil. Algunes van agafar les armes, d'altres van treballar com a fotògrafes, van fer d'infermeres o van publicar articles. I tot i així, tot i la seva valentia, van arribar aquí i les van col·locar a moltes d'elles a una cuina o a rentar roba. S'hi van deixar la pell i avui volem recordar-les.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. You took me out to dinner, we were sinking the wine. Talking about the families, all the kids you'd like. But I'm running for the chaos to be seen under the lights.
Doncs aquesta cantant amb la que comencem és la Ellur, que justament és una cantant del nord d'Anglaterra, de Yorkshire, de York. I d'aquesta zona justament hi van anar moltes dones, moltes angleses britàniques, que van venir a Catalunya en el moment de la Guerra Civil per aquesta crida, per aquest compromís en contra del feixisme. Totes elles van venir a títol personal, fugint del feixisme emergent, esperançades, il·lusionades en una revolució que d'alguna manera o una altra les va transformar i marcar per sempre. I en parlarem, evidentment, amb la que en sap més de tot això, que és la historiadora Dolors Marín, que acaba de publicar Dones de Foc amb Angle Editorial. Ens fa molta il·lusió que sigui aquí. Però aquests dies també parlem d'un altre revolucionari, parlem molt de Bad Bunny, però ja fa temps, no us volem passar a la llista, però ja sabeu que nosaltres sempre remem cap a casa, que altres dones han fet trontollar els governs amb la seva música. No és la primera vegada que algú fa el que ha fet Bad Bunny, que ens agrada, a casa, però les coses s'han de dir pel seu nom. Això ho descobrirem amb l'Olga Ábalos, tot això en una hora de ràdio, a les Dones i els Dies, aquest programa que us encanta, si és que ja ho sé. Benvinguts, benvingudes a les Dones i els Dies. I li he fet molta propaganda, però és que se la mereix. Dolors Marín, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé. Encantada d'estar amb tu aquí.
Home, ens fa molta il·lusió a nosaltres també, perquè, sí, escolta, t'hem entrevistat moltes vegades, però encara no havies vingut aquí,
no,
mai en directe.
In person,
i ara hem vist que totes aquelles hores que t'has passat, m'imagino, arxius davant de l'ordinador, treballant...
Sí, hores tenen, i hores.
Tenen un efecte en aquest llibre, amb aquest Dones de,
sí,
Foc.
Sí.
Que... Dones de Foc... Aquest llibre que tenim aquí, que diu Internacionalistes a Catalunya de l'any 36 a l'any 39, dius tu que és un llibre de llibres. Explica'ns, sí, què vol dir això.
Bé, perquè és un llibre que, sobretot, el que vull convidar a les lectores i als lectors és que segueixin llegint, i explico molt que aquestes dones, que de les que en sabem molt poc aquí, sí que van fer memòries, que van publicar llibres, sobretot articles, escrits, o van fer fotografies, i clar, engresco a les noies i als nois pues, a que s'interessin per elles, i a partir d'aquestes memòries poden veure una Barcelona completament diferent de la que avui en dia no en sabem res. Són precioses,
les
memòries.
I també, no només a Barcelona, sinó tota la zona de la Batalla de l'Ebre.
Sí.
És a dir, molts racons de Catalunya, que, sí, jo crec que a vegades s'ha explicat l'heroïcisme, hem parlat també amb els termes de bàndols, etc. Ara tenim la guerra entre els senyors, entre l'Uclés i el Pérez Reverte, però aquí estem parlant d'un bàndol, podríem dir, el de les dones, que s'ha explicat molt malament i que s'ha explicat molt esbiaixadament, oi?
Sí, sobretot a mi em feia molta il·lusió parlar de Barcelona com a ciutat, perquè sembla una dona més a dintre de tot això, però també parlar d'aquests viatges que elles fan una vegada arriben a Barcelona, perquè l'única entrada que hi ha possible en aquells dies és l'entrada per Portbou, d'aquí a Barcelona. De Barcelona algunes aniran al front d'Aragó, amb la columna d'Urruti, amb les diferents columnes. Moltes també aniran al País Valencià quan València es converteix en capital de la República. Bèlgica, i també aniran a Madrid, que hi ha front de guerra, perquè el front de Madrid està a Madrid, perquè queda veritablement abandonat pel govern quan marxa a València, i llavors moltes dones també decideixen on anar a fer fotos, on anar a fer articles, o anar a entrevistar-se amb els milicians que hi ha allà, i clar, elles fan aquest triangle, diguem-ne així, o sigui, Barcelona, València, el front d'Aragó i Madrid, i sobretot també és preciosa la relació que tenen amb el territori, perquè moltes d'aquestes dones faran de mestres, faran revistes, algunes a Blanes, com la Eta Feden, que és preciós, d'altres aniran al Pallars amb colònies de nens, o sigui que tot el territori català és bonic perquè a partir de les biografies es pot anar veient què van fer, perquè clar, no hi fet només les 13 biografies, sinó que se'n veuen d'altres dones, darrere d'elles o al costat d'elles, no?
Jo ara et sentia i has dit fer, i jo pensava, elles feien i potser uns altres destruïen, les dones feien,
sí.
Estaven més en el fer que en el, el destruir,
podríem dir. Construeixen molt, construeixen sempre, eduquen sempre, això és importantíssim, la idea d'educar, la idea de construir, la idea de no mostrar la mort directament, o sigui, les fotografies, tu compares les fotografies de la Micaelis, que arriba aquí, bueno, que està vivint aquí, perquè ella està des dels anys 30 vivint a Barcelona i treballant autònomament com a dona a Barcelona perquè s'ha separat del seu company, del Micaelis, no? I té unes fotos del principi de la guerra precioses, on, com diria l'Orwell, tot funcionava, no? Precioses. I, en canvi, les fotos de la Cati Horna, que són del final, quan la Barcelona està bombardejada, quan hi ha la mort a cada cantonada, quan s'ha destruït tot, quan tenim centenars de persones refugiades que venen d'altres zones on ja s'ha perdut la guerra, doncs veus les fotos d'una i de l'altra i és una tristesa immensa. Però la Cati mai retratarà cadàvers, per exemple.
Només... Sembla que hi ha una foto molt mítica, que és la d'un gos moribund,
un gos mort.
Oi?
Que, és, sí. Que això, amb això ja t'ho diu tot.
T'està explicant coses sense anar dir-ho, no? A la sang, no?
Sí,
podríem dir.
Sense sucar i pa. Vull dir, tenen una sensibilitat extraordinària. Totes elles tenen prou sensibilitat, sobretot la Mary Lou o la Mica Echelbere, per explicar com sobreviuen les dones grans, la gent gran, si encara hi ha gent que juga a loteria, com hi ha gent que es busca la vida trepitjant al carrer. O sigui, tenen prou sensibilitat com per pensar de què viu la gent en un moment en què hi ha una situació brutal de misèria, ja quan comença a escassejar el menjar, de pèrdua dels éssers estimats, de trencament de les famílies, no? Hi ha un testimoni que no he posat, perquè era tan bèstia que no m'he atrevit a posar-ho, que és el d'una dona quàquera que assisteix a l'ocupació de Barcelona per part dels franquistes. És brutal. O sigui, mai havia llegit algú tan bèstia, tan desolador, i ella es queda a risc de la seva vida per intentar salvar una colònia de nens, no? Però que no hi ha menjar, que tot això que ens ha dit no és tal com ens ho han dit, no eren tot... encara que dius, dintre de lo dolent, encara hi ha esperança? No, no hi ha cap esperança, no? O sigui, són terriblement realistes, elles, eh? O sigui, ho copsen tot, però no hi suquen pa, diguem-ne així. I això és brutal,
no hi ha morbo,
eh?
No hi ha morbo.
No, no.
Hi ha només autèntica realitat i sensibilitat cap al voltant.
Sí.
Que és el que veiem en aquestes històries de 13 dones, que n'hi ha moltes més, com ara deies,
sí,
de nacionalitats diferents, que venien de llocs inversemblants, no? D'Estats
sí.
Units, de França,
sí.
D'Anglaterra. Ara parlaves d'una quàquera, m'imagino que va venir d'Estats Units,
sí,
també.
Estats Units. Sí, sí.
Però venien de llocs llunyíssims. I clar,
sí.
Quan tots tenim al cap l'homenatge de George Orwell,
sí.
No? Per exemple, l'homenatge a Catalunya de George Orwell. Però clar, aquestes dones van fer homenatge d'una altra manera i potser no es van tenir en compte. I de fet, tu has començat ara a dir noms i en sonen ben poques, a la gran majoria. Tu ets historiadora, però a la gran majoria, tots aquests noms, Mary Lou, etc., en sonen pocs.
Clar, perquè no les hem recuperat, que és la gran pena. Eren dones conegudes a nivell mundial. Per exemple, jo començo la narració amb la Nancy Cunard, que és aquella dona que el Man Ray fa unes fotos precioses.
Aquella típica foto en blanc i negre que porta tots els braços
sí,
plens de collarets.
De braçalets
que era,
africans.
Ai, de collarets, de braçalets africans, i que és com guapíssima, amb els cabells curts.
Sí,
i una...
preciosa, no? Doncs
sí.
Pues aquesta dona va perdre la salut i la vida demanant, sisplau, que les potències aliades intervinguessin a Espanya i recolzessin a la República. I no li van fer ni cas. I va perdre la salut per això.
tinc entès que va acabar morint, o sigui, pràcticament de fam, no? Pesava 35 quilos, em sembla que és Neruda que ho explica, oi?
Sí, ho explica Neruda, ho explica Luis Aragón, que eren amics d'ella, que la recolzen en algun moment, però clar, és tal el sentiment d'impotència que té que acabarà molt malament quan era una dona, que sí, que era superpija, com algunes d'elles, però clar, aposta per la literatura...
Home, però es pot ser superpija i quedar-te a casa, eh? Amb els servents que venia aquí, era una cosa complicada.
Aquí està. I ella aposta ja als anys 20 per crear una editorial, com que era rica, però publica els primers llibres del Robert Graves, de l'Adolf Huxley, o sigui, de tota una sèrie de persones molt alternatives a l'època, i ella juga els diners per publicar això, però quan esclata la Guerra d'Espanya, ella s'enamora d'un músic de jazz negre, i llavors es dona compte de la realitat d'ells, i fa el primer llibre sobre la negritud que es coneix a Europa. O sigui, que pren partit, no? I a partir d'aquí, o sigui, una dona super d'esquerres, però clar, no li perdonarem mai que hagi sigut tan lliure. O els homes, no? Li perdonen mai, no?
Mira, fem una cosa, posem música.
Vale.
És que jo necessito respirar de tot el que m'acabes d'explicar.
No,
i ara et faré una pregunta que, clar, amb tot això que em vas dient, jo penso... Tu te la penses, ara? Amb
vale.
Tot, treu la mala baba, que és el que volem. ¿Cómo es que no sabemos nada de todo esto?
Esta mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela.
Chao, chao, chao.
Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor.
Vela, chao.
Compañero,
vela, chao.
Quiero ir contigo. Vela, chao, vela, chao, vela,
chao, chao, chao.
Oh, compañero,
vela, chao.
Quiero ir contigo,
vela, chao.
Porque me siento aquí morir.
Les dones i els dies, pubilles de cuixa forta.
Aquestes sí que eren pubilles de cuixa forta, dones de foc, aquestes dones de les que parlem avui, aquestes dones d'arreu d'Europa i del món, internacionalistes, se'ls diu, que van venir a Catalunya també a agafar les armes del 36 al 39 i del que hauríem de saber molt més d'aquestes dones. I ens preguntem, clar, Dolors Marín, tu ets una senyora. Ja sabem que aquí les dones i els dies ens agrada entrevistar senyores. Però vens tu a explicar això. I això vol dir... que els senyors historiadors els hi ha costat més mirar cap a aquesta banda, que la història segueix sent un món de... on només s'han mirat doncs, els George Orwells i els personatges d'aquest estil, que ens agrada molt, George Orwell, una cosa no treu l'altra.
Sí, a mi també m'agrada, però clar, potser el que més em va impactar és veure que quan ell arriba aquí, era la seva dona que havia decidit venir, la Helen Blair, vull dir... I ella decideix venir, ell ve, i després ell tindrà molt de protagonisme a conseqüència dels seus testimonis, però, al igual que ve ella, venen moltes altres dones, i fixa't tu que potser una de les coses que més em va commoure va ser que jo, als anys 80, havia llegit un llibre preciós que es diu Els de Barcelona, d'en Kaminski, però, clar, quan vaig a França trobo que hi ha una edició francesa dels de Barcelona que està firmada pel Kaminski i la seva dona, Anita Carfunkel. I dius, home, ella ha desaparegut quan el llibre es tradueix al català.
Això és un habitual. Un habitual,
habitual
fer desaparèixer les dones.
Sí.
I això que m'has dit ara de George Orwell, la seva dona era la instigadora de que vinguessin a lluitar aquí a la guerra, però en canvi també el nom d'ella no en sona de res.
És ignorada, la senyora Orwell.
Exacte.
És ignorada. Però totes.
I això era bastant comú, oi?
Molt.
O sigui,
molt.
Primer venien elles...
Sí, i eren, després venien ells...
Eren les Matajaris.
Mira, la Clara Talman ve aquí a nedar com a nedadora a l'Olimpiada Popular. I li escriu amb el seu home dient, vine cap aquí perquè és que me'n vaig al front. I poso la carta de l'home dient, me'n vaig pitant perquè és que encara hi ha estat a temps de veure com ella marxava al front. Mm. O sigui, clar, vull dir, són... persones molt compromeses i hem de defugir la idea de que elles venen aquí amb el marit, que és la idea típica que la gent té, o inclús alguns homes en diuen, clar, elles van venir perquè venien ells. Dic, no, venien soles. Tenim aquí la Micaelis, que ha vingut amb el seu company, que ell era arqueòleg i treballava al Museu d'Història de Catalunya com a arqueòleg, però ella arriba aquí, es separen i ella es situa com a fotògrafa a partir de l'any 1934 i treballa amb en Miró, amb en Cert, treballa pel Gat Park, o sigui, és una dona que viu de la seva fotografia, no? Com ella arriba a l'Eta Feden amb dos fills, separada, o sigui, monoparental, amb dos fills de dos pares diferents, i es guanya la vida des del 33 com a mestra i com a conferenciant i com a grafòloga. O sigui, és important, perquè són dones superlliures i de què fugen? Del nazisme. A partir del 33, de les lleis racistes de Hitler, clar, els llibres de l'Eta Feden els cremen, perquè és una dona superlliure, que era educadora, especialista en el món clàssic, és brutal, no? Però, clar, elles es senten amenaçades i venen cap a Barcelona. O sigui, a partir dels 30, trobarem moltíssimes persones que venen dels països, diguem-ne, amenaçats pel feixisme, sobretot polonesos, hongaresos, alemanys, austriacs, etc., que van arribant a Barcelona, i a partir d'aquí creen xarxes. És molt bonic, perquè a vegades viuen tots junts.
Això t'anava a dir, quina relació tenien també amb
la gent d'aquí,
que està en el procés de guerra?
Mira, abans de la guerra tenen relació professional, per exemple, això, les fotògrafes amb la gent de les vanguardes catalanes, sobretot la Miqueli s'especialitza en fotografia de locals, o sigui, de industrial, etcètera, etcètera, però fa també fotomuntatge. D'altres venen aquí buscant feina, del que sigui, i cada vegada més vindran més persones. Però, clar, el gran boom és a partir del juliol del 36, en què moltes s'assabenten, sobretot la Cunard, per exemple, diu que aquí hi ha una preguerra mundial, perquè això és l'avançament del que passarà a Europa. Ho veuen claríssim, el feixisme, no? Llavors comencen a arribar aquí, i això ho explico també. Cada una espera una cosa completament diferent de la revolució. Per la Thompson Wagner i la seva companya, que són una parella de dones, per elles la revolució és viure aquell estiu d'amor a Barcelona, que són preciosos els seus llibres. I no estan traduïts, el català ni el castellà. Tenen uns articles preciosos i venen a conseqüència d'aquella...
Però perdona, jo ara ho estic sentint i penso... Per què venien aquestes dones aquí a veure l'estiu de l'amor en un moment on començava la guerra?
Perquè pensen que pot haver-hi una revolució, i la revolució pot trastocar les relacions entre els individus i les persones. Esperen tot de la revolució, però elles esperen poder estimar-se en llibertat, i coneixeran a les dones homosexuals de Mujeres Libres, com la Lucía Sánchez Saornil, que les va veure al Congrés d'Escriptors Antifeixistes. O sigui que hi ha una xarxa de dones per dones que estem ignorant, i això és importantíssim. L'Emma Goldman arriba aquí, que és la primera que vaig investigar, perquè m'agrada molt.
L'Emma Goldman ve aquí com una iaieta, que té 67 anys, i diu que se'n va al front.
Pensen que és una iaia.
Sí. Se'n va al front, però clar, en aquella època, a l'any 36, tenir 67 anys no són els 67 d'ara, eh?
No, no, i a més té les cames superinflades, perquè té l'hipoedema, té el fetge cascadíssim, i he vist uns informes mèdics d'ella, però ella ve aquí, a la revolució.
Amb el Bosca i amb el que convingui.
Sí, i el bo és que els de la CNT diuen, bueno, aquesta la farem anar a veure, doncs quatre guarderies o un parell d'escoles, la lluirem amb un parell de mítings i direm, aquí, la gran revolucionària americana, Emma Goldman, tal, i ella els diu, que va, que va, jo me'n vull anar al front, a veure en Durruti, vull anar aquí avall, i els porta de crani. Li han de posar un superguard d'espatlles, que són els traductors, perquè
però
la vigilin.
Ella ho deia, no? Si no s'ha de ballar, no és la meva revolució. Clar. Els va fer ballar tots.
Home, els va fer ballar, però la Santíssima, que diríem ara. Clar. I m'encanta l'Emma, perquè és una dona...
És la millor.
A més, deia, seria un bon fi per la meva vida caure sota una bomba feixista, no? O sigui, ella fa broma, però clar, per ella és important, perquè ha viscut, ha atemptat contra el president McKinley als Estats Units, ha fet presó 2 o 3 anys, va a Viena a estudiar obstetrícia perquè està esparverada de que les dones intentin avortar a casa seva, i crea el primer planning de tot el món. Planning familiar, a
sí,
Brooklyn.
Sí.
Estarà fent campanyes amb la Sanger pel control de natalitat. L'envien de portada a Rússia, perquè diuen que és antinatalista, o sigui, no anarquista, sinó antinatalista als Estats Units. Va, es decep de la Revolució Russa, i quan ja arriba al final de la seva vida, que ja ha fet les memòries...
I això que no havia tingut una vida fàcil, un pare maltractador...
Sí, molt xungo, dir, el pare,
molt,
sí.
Molt,
sí.
S'ha de llegir la biografia de la Emma Goldman, sí? Perquè és una... Bueno, jo
és
me la vaig
preciosa,
llegir,
eh?
I és com una novel·la, és
sí,
una novel·la.
Sí. Però clar,
crim i càstig ballant.
Sí, acaba en 1930, i clar, li queda per fer la gran revolució que li esclata quasi al costat, perquè està vivint aquí a França, no? Llavors ella ve corrents, a veure què passa. I clar, es queda paradíssima.
I també és una dona que havia trastocat també les idees de les convencions sobre l'amor. És una dona que decideix tenir dues parelles al mateix temps. Sí, o sigui, això del poliamor, amics, és molt antic.
És molt antic. Aquí a Barcelona, el 36, això...
L'Emma Goldman ja...
Era brutal.
Era poli i de tot.
Sí, sí. No, i a més... que a totes les biografies no s'explicava què fa Espanya, que és el que explico aquí. O sigui, jo m'he dedicat a buidar diaris, a buidar els articles d'ella, d'Espanya and the World, que fa Anglaterra, anar creuant els Emma Goldman Papers, que estan dispersos per tot arreu, buscar factures, inclús. Llavors, clar, he pogut refer els tres viatges i veig que té una relació terrible amb el territori català, que està aquí al Prat del Llobregat, que està hospitaleta, retratada davant d'unes piles d'escarxofes increïbles... O sigui, que veus que va a les caves Codorniu.
Amb... Home, no
home,
sap res, ella.
Els hi munta el Jaume Miravitlles una excursió, sí. I van els russos, que després se les tindran, a l'Obsenko i tal, i van
perquè
Kaminsky...
Perquè l'Emma ho era.
Mana?
Perquè l'Emma ho era.
Clar, clar.
Que estem dient sí. Emma Goldman, que sembla que sigui de...
Sí. Ella és lituana, ella emigra als Estats Units, sí. Clar. Però fixa't tu... que els fan anar a veure les caves Codorniu, i això és divertidíssim, perquè hi van els de propaganda de la Generalitat, el Jaume Miravitlles, etc etc. I clar, viu en territori, això em sembla meravellós, no? O sigui, poder explicar aquestes coses, no? Amb delegats estrangers, amb l'Arthur Lenin, que és un anglès... O sigui que, bueno, és divertit, sobretot
és divertit
la primera
i també...
part de la revolució.
Clar, o sigui... És divertit i també fa pensar. Fa pensar clar. Que, d'alguna manera, els portaven aquí com si els portessin a PortAventura.
Sí.
Però la cosa es va complicar. Aquí I, de
està.
Fet, algunes s'enfaden també quan els diuen, com la Simone Weil, li diuen, tu vés-te'n a la cuina. Ara parlem d'això.
Vale.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, mi paradero.
Ai, com ens agradaria saber el paradero d'aquestes dones de les que parlem avui, d'on eren, on estaven. Després totes van tornar. Això em fa una mica de tristor a mi, perquè penso que m'hagués agradat que s'hagués quedat alguna aquí i poder parlar amb ella. Però, vaja, somio, eh? Hauríem de fer-ho amb la taula Ouija, em sembla a mi. Falten 2 minuts per 2:15 de la nit. Esteu sentint Les dones i els dies a Catalunya Ràdio, repassant les històries de Dones de Foc, un llibre preciós de la Dolors Marín, una feina... La veritat és que... No t'han donat la Creu de Sant Jordi encara, tu?
No, no vol donar
pues
mai a mi.
Què esperen, aquesta gent? Que venen
soc
de matinada.
Sóc una dona.
Escolta, n'hi han donat amb algunes, la Creu de Sant Jordi. Sí, sí. Ara fem unes trucades, al 93207474, si vol tocar algun conseller, algú. Estem esperant que la Dolors Marín li doneu la Creu de Sant Jordi. Però mentre no li donem, parlem una mica d'aquestes dones de foc i això mateix, que deien de la Simone Weil, no? Per exemple, una dona també que ve aquí d'una família molt rica, que, vaja, que tenia ja una història, s'havia intentat desclassar, ja s'ha anat a treballar en una fàbrica, havia fet moltes coses, però ve aquí al front i com pensen que és massa miop, no la deixen anar tampoc a la guerra, oi?
Sí, pobreta. Ella ve aquí amb molta il·lusió, ella és una filla. El seu pare era metge militar, o sigui que... Però són rics, tenen cuinera, i per això és divertit, perquè viuen molt bé. A més, fan vacances 2 o 3 cops a l'any, van a Suïssa, etc etc. O sigui que es mouen molt, o sigui que estaven bé. I, clar, això per què? Perquè ella es desclassa, se'n va a treballar a la Citroën, escriu a la Revolució Proletariana...
És fort, això,
Sí, sí.
Soc pija i me'n vaig a fer torns de la fàbrica.
Sí, passa que de tant en tant se'n anava a casa, o sigui, no... És allò que dius, pobreta, perquè té la salut molt malament. Fumava com una carretera, fumava galoàs, que per això a vegades ella signa com
escolta,
a galoàs.
Escolta, ho saps tot, És que t'imagino buscant ja fins i tot les borilles a tu pel carrer.
No, home, no, que m'he llegit totes les biografies, per això dic que és un llibre de llibres, perquè vaig buidar la Revolució Proletariana, buscant els seus articles d'abans i de després de la guerra, perquè una de les coses també que vaig veure és que la guerra les transforma totes, això que dèiem de la Cunard o de l'Emma, no? Abans i després de la guerra, elles són la tempesta durant la Revolució, elles formen part de la Revolució, però la Revolució les transforma, no? Llavors, la Simone, ella pensa... que no haurien d'intervenir les potències a la Guerra d'Espanya, apoya León Blum, però ella pensa que ella sí que pot venir a ajudar. Llavors ve aquí, enrere dels pares, que això és boníssim, perquè els seus pares, com que ella té una salut una mica fumuda, sempre estan sobre d'ella i tal, enrere dels pares els hi diu que ve aquí a fer de periodista i sense dir-los-hi s'apunta a la columna d'Urruti.
I se'n va fer la batalla de l'Ebre.
No, no, a l'Ebre no, van cap al nord. O sigui, la batalla de l'Ebre és al final de la guerra. Ella va al front d'Aragó i se'n van... teòricament volien alliberar Saragossa dels franquistes, que cau en mans dels franquistes, però ella es queda a la meitat i haurà de tornar perquè té un accident domèstic. Ella no entra mai en combat, només està 6 o 7 dies a la guerra, però tenim moltes fotos d'ella que els hi fa la seva mare, que això és boníssim.
Si la seva mare va darrere d'ella per fer-li les fotos.
Bueno, els hi fa aquí a les Rambles de Barcelona i els hi fa a Sitges, perquè ella, com que té un accident domèstic, posa el peu sense, com està miop, posa el peu sense donar-se compte a dintre una supermarmita d'oli bullint, se li enganxa, o sigui, fins i tot el mitjó a la pell és terrible, i com que no la porten cap aquí, ella decideix començar a caminar, l'agafen, arriba a Sitges, i serà el Jaume Miravitlles, que és amic d'ella, doncs que ajuda a que la posin a un hospital de Sitges. Llavors el pare, com que és metge, la ve a buscar, se l'emporten, i ella es queda amb ganes de tornar a Espanya, perquè ella el que volia fer realment era saber si funcionaven o no les col·lectivitzacions, perquè ella el que vol és realment veure si els treballadors poden fer funcionar les fàbriques. I és bonic, perquè he refet el viatge a partir, sobretot, de cartes d'ella, de quaderns personals, de testimonis d'algunes amigues d'ella.
I clar, i pensem que ella, que havia lluitat tant per venir aquí, que arribi i que li diuen no tu a la cuina,
home,
això no
això
va portar
terrible.
Gens bé, i de fet crec que la va marcar, no?, de tota la vida.
Home,
aquesta...
clar, això li va fumar molt. I després, a més, passa que, clar, hi ha coses que a mi em semblen contradictòries dintre de la biografia d'ella, no ho explicaré.
De Simone Weil,
sí. Però es pot llegir el llibre. Per exemple, ella està compartint espai amb moltes dones que les mataran al cap de molt poc temps, que són altres companyes franceses, no parla mai d'elles, no els hi fa ni un homenatge. No sé si és que realment li va fer tant de mal tot el que va viure que va intentar no recordar-ho. I llavors ella avança una mica cap a la investigació, les religions i aquestes coses, no? Que molts diuen que es va fer catòlica. No, no és veritat, perquè no es va batejar mai, però sí que hi ha, a partir de la guerra, una recerca d'ella important. Aquesta seria una de les coses de la Simone, i és molt interessant veure la seva experiència. Però, clar, tenim moltes fotos d'ella, inclús hi ha una que està rentant roba, una dona que havia tingut criada, no? O sigui, és molt important. I el que he volgut mostrar al llibre també és la diferència d'edat. Hi ha dones com la Simone o la Mary Lou o la... qui és la companya?
La Cathy Horna, potser.
Sí, la Cathy Horna, que és molt joveneta, o la Guerra Taro, que arriben aquí 23, 24, 25 anys, fins als quasi 70 de l'Emma.
Després l'Emma, com 67.
Sí, sí, o sigui que hi ha un ventall, i també les classes socials. Hi ha dones superproletàries que venen aquí, hi ha dones formades que són professores, per exemple, la mateixa Mary Lou és especialista en el món grec, o sigui, és traductora i es guanyarà després la vida d'això, però clar, també s'enamora d'un home racialitzat, que és el Juan Ramón Brea, que és cubà. Això és un escàndol per la família d'ella, perquè hem viscut molts anys a Austràlia.
Són lliures en molts sentits, no?
Molt,
ara parlaves
molt.
De la...
I provocadores, clar.
D'ella, que s'enamora d'aquest poeta racialitzat, però també abans parlàvem de la Nancy...
De la Cunard,
de la
clar,
Cunard, que s'enamora d'un negre, d'un
sí,
músic de jazz.
D'un músic de jazz, clar.
Estan trencant convencions i també... la idea del matrimoni,
sí,
de les relacions...
Es casaran a vegades a mitja guerra per no perdre papers, no es casen quasi mai cap d'elles. L'Emma Goldman es casarà amb un miner galès per tenir papers, perquè si no l'expulsen dels Estats Units. Hi ha un galès que li diu, pues casa't amb mi, així tindràs papers com si fossis anglesa, no? O sigui que, veritablement, fan saltar totes les alarmes. Inclús la Simone Weil, que tothom es pensa que bueno, que és molt com tímida, i no, no, vull dir, tu veus que he tingut relacions amb altres nois, etc, etc, abans de venir a Espanya, inclús parlo que ve aquí i se'n va al cabaret de la Criolla, o sigui, que estan fins a les 6 del matí. Clar, perquè són gent jove, que
estan
volen.
Vives, estan vives, vives,
estan molt
tenen
vives.
Moltes ganes de fer coses, i dèiem abans que després totes tornaran, sí? Però allò, aquest pas per aquí sempre els va marcar, sempre molt, les va marcar, molt. Les va marcar moltíssim. Com diries que les va marcar?
Bé, les va marcar perquè veuen el que vindrà. Algunes desapareixeran engolides pel mateix feixisme, per exemple, la parella del Kaminski, o sigui, qui és la Carfunkel i el Kaminski, desapareixen, no sabem si van morir en un camp de concentració o van canviar la identitat. D'altres estaran perseguides, perquè, clar, quan acaba la nostra guerra i poden marxar, a França està triomfant el nazisme. Llavors s'han de tornar a amagar.
Clar, i anava a dir que de tornar dels seus països moltes pateixen represàlies.
Oh, i tant. Sobretot les americanes. Les americanes, que jo aquí no hi entro massa, perquè aquí dic internacionalistes...
És que n'has de fer tres volums, clar, amb tot el que saps.
Clar, no, és que aquestes no formen part de les brigades internacionals. Brigades internacionals arriben aquí a partir de l'octubre, i totes aquestes ja venen, o viuen aquí, o han vingut a això, a les Olimpiades, o arriben de seguida, i clar, tot això és juliol, agost, setembre. O sigui, totes aquestes s'aniran al front, perquè quan arribin les brigades internacionals, les dones no poden anar al front, només poden fer d'infermeres. I, en canvi, aquestes que han vingut abans s'han enquadrat, sobretot, amb les columnes anarquistes, que sí que accepten dones, que són les que marxen d'aquí a Barcelona, aquestes fotos que hem vist tan boniques, no? I també amb les columnes del POUM, que serà qui anirà a la Talman, i alguna d'aquestes, que són, diguem-ne, els amics de l'Orwell. Tots aquests són els del POUM, que és un partit català amb una forta implementació amb gent de Lleida, perquè molts venen del bloc obrer i Camperol, amics del Quim Maurín...
Sí, però em sembla que no les tenen gaire en compte, les dones.
Què va? No, però hi ha llocs...
Hi havia dones com aquestes internacionalistes aquí, sí. Tan obertes de cap, sí. amb tot aquest
Mira,
univers i amb aquesta força?
Sí, el que reprodueixo aquí, que és molt bonic, és que la Mica Echelvedere, que és una de les dones també que arriben aquí, que ella és dentista, a més, fixa't, és dentista i acaba manant una columna d'homes, vull dir, li diuen la capitana, perquè porta més de 100 homes, i ho fa perquè s'ha mort el seu company i pensen que espontàniament ella pot dirigir la columna, o sigui, veritablement se l'estimen. Llavors trobo moltes dones de brigades internacionals que li demanen a ella que les accepti a la seva columna, perquè saben que si van a brigades internacionals les faran netejar. I hi ha una que li diu, jo no he vingut a lluitar per la revolució amb un drap de cuina a la mà. O sigui, diuen, agafa'm a la teva columna, perquè així jo podré anar al front. O sigui, elles volen estar com els homes.
A mi m'agradaria saber si després de tot això algunes van mantenir contacte. Potser, si s'escrivien... Aquest és un altre llibre, potser.
No, sí. No, aquí el que he fet al llibre és explicar breument qui són, quan arriben aquí, quina edat tenen, a on van, què fan i què fan. O sigui, sobretot les relacions entre elles, és preciós. I després una mica què passa després, molt breument, perquè, clar, no acabaria, no? Però, clar, el més bonic és veure que això és com un joc de miralls, perquè al millor ve la Emma i primer li fa fotos la Mica Ellis i després la Cati Orna.
Tu ja els hi parles amb el nom de pila, eh?
Sí.
Te n'adones l'Emma...
Home, me les estimo molt. Ja he estat uns quants anys darrere d'elles i, clar, te les estimes molt. Sí. Hi ha temporades que t'enamores més d'una que de les altres, però, clar, vas veient que elles tenen relació entre elles, perquè el país tampoc és tan gran. Barcelona és molt petita, és les Rambles i el Passeig de Gràcia, pràcticament, yeah. I els barris, no? Però es troben a les Rambles, es troben a les festes... I
a la Criolla de matinada.
Algunes també, algunes també.
Jo crec que necessitarem unes dones de foc ara, d'aquí en un futur,
sí.
Perquè arriba, el feixisme torna a aparèixer,
sí.
I tu t'imagines que pugui haver dones en un futur com aquestes? Són altres temps, però...
Són altres temps, però les nostres alumnes, perquè sigui un profe d'insti molts anys, i les meves netes, necessiten aquests referents. Jo aquí he posat, que això són, em sembla que ho poso per aquí, veus? Aportacions per noves genealogies feministes. Necessitem models de dones valentes, de dones que venen soles a lluitar. Hem de pensar que és possible que lluitem i que creem, perquè sobretot el que he fet aflorar aquí també és veure com elles tenen connexió amb les vanguardies artístiques, tenen connexió amb el fotomuntatge, amb el collage, amb la pintura, amb la literatura, però molt radical, per exemple, la Mary Lou.
No hem parlat, per exemple, de Robert Capa, que era aquest sinònim que feien servir, aquest pseudònim, perdó, que feien servir quan eren una parella, i no sabrem mai si feia les fotos l'home o la dona, els feien entre els dos.
Però hi ha una cosa bonica,
aquest és un bon exemple, per exemple.
Les que es fan aquí a la platja del Somorrostro, que són les més icòniques de les milicianes, les fa ella. O sigui, aquella de la dona que està amb una pistola i porta sabates de taló, que no va amb espardenyes, és ella que està aquí i fa aquestes fotos. O sigui, és impressionant la sensibilitat de la Guera, que morirà. I clar, no li he dedicat un capítol, però apareix amb la biografia de la Kathy Horne. Que la Kathy Horne també és una dona preciosa, joveneta, que arriba aquí, i quan marxa a l'exili es troba amb una catalana, que és la Remedios Varo, a Mèxic, que es coneixen d'aquí.
Artista.
Clar, artista, i amb la Leonora Carrington, que no sé si ho sabeu, ha sigut violada per una panda de feixistes a Madrid, i els seus pares l'internen en un psiquiàtric franquista. Quan aconsegueix fugir, es troba amb les altres dues a Mèxic, es troben totes tres i emprenen un projecte creatiu i de sanació entre les tres, que els diran les tres magues, brutal, perquè tenim les dues pintores fent unes obres magnífiques i tenim a la Kathy fent fotografies de tot això, de màscares, de festes de nens, i a més, fixeu-vos, al principi tenen tan pocs diners que fan aparadors. Viuen de fer aparadors, la decoració dels aparadors, la Remedios Varo de fer anuncis de la Bayer amb els seus dibuixos, i és brutal la reconstrucció de les seves vides.
Per sanar-se i per acompanyar-se. Aquesta història de les tres magues,
Sí, que és important, bonica. Les dones.
Em sembla que hi ha un llibre també que explica la seva història justament d'aquestes tres magues, i és una història també que s'ha fet pel·lícules. Ens feliciten, Ha trucat un oient per agrair-nos que parlem del teu llibre.
Ai, gràcies.
Dones de foc, sí, tenim oients sexis i guapos, Em sembla que era un home més.
Bé.
Que ens escolten també. Dones de foc, internacionalistes a Catalunya del 36 al 39, explicat amb aquesta passió i aquesta alegria que fa tot la Dolors Marín. O sigui, no us imagineu que és allò una pesadilla del llibre, ni avorridíssima ni res, tot el contrari, amb fotografia i que podem veure, Perquè ens ho imaginem.
Clar.
Imaginem, la veiem encara que no hi sigui.
M'ha costat molt encaixar les històries, o sigui, intentar...
Ha estat molt bona feina.
Clar, i sobretot que puguin veure una mica què passa. O sigui, elles, però també que la gent entengui una mica la guerra, les tensions de diguem-ne, de la rereguarda, sobretot els nens refugiats, que elles fotografien també a l'estadi de Montjuïc,
intentant... La mirada de les dones, que era molt diferent. Doncs, Dolors Marín, moltíssimes felicitats per aquest Dones de Foc. Llegiu-lo per Angle Editorial, bona feina. I
moltes gràcies.
I fins aviat, vine quan vulguis,
Gràcies.
Pues cuidado, més,
És una amenaça.
Ui, ja t'he vist que aquí t'ha agradat això.
Sí.
Merci, bona nit.
Que yo canto
Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Farewell, my wistful Saigon bride, I'm going out to stem the tide.
Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
Ai, les dones i els dies, quantes coses. Passen 2 minuts a 3:15 de la nit i l'Olga Avalós ja ha vingut aquí amb so de pau, espero, després de parlar de tanta guerra.
Sí, home, sí. Bona nit, Montse.
Bona nit, com estàs? Bé. Aquests dies encara estem amb la ressaca de l'actuació de Bad Bunny i la Super Bowl, que portem unes quantes jornades analitzant, que si les samarretes del Zara, que si no sé què. La gent és una mica ridícula, també els hi diré.
Tot, hem analitzat qualsevol detall.
Tot, hasta les celles com se les ha depilades. Però nosaltres avui teníem ganes també de portar-nos-ho al nostre terreny i parlar d'algunes dones que van fer una mica de Bad Bunny ja fa temps. Van revolucionar el govern del seu moment, com aquesta que sentim.
Sí, com Joan Baez, efectivament, que està sonant de fons. Abans de Bad Bunny hi han hagut dones que han tocat els nassos als governs i han aconseguit ser aquella pedra a la sabata, com Joan Baez, com dèiem, la gran dama de la cançó protesta, que que va ser militant de moltíssimes causes, no?, al llarg de la seva vida, des de cantar la marxa dels drets civils al costat de Martin Luther King a Washington, fins a implicar-se de maneres molt diverses contra la guerra del Vietnam, o fins i tot oferir concert de, allò, enmig de les runes, no?, de la guerra dels Balcans. I a més, Baez era d'aquelles artistes que molestava més perquè anava als llocs, literalment. És a dir, s'agafava un avió o com fos i apareixia físicament als llocs, i això encara molestava més.
Posava nerviosos, eh?
Home, i creava tensions, perquè, a més, clar, si una persona pública va a un lloc on el govern segurament no vol que es visibilitzi el que està passant allà, doncs, clar, canvia el focus d'atenció.
I, clar,
no?
I pensem que no eren les èpoques aquestes d'Instagram, que és molt més fàcil fer aquestes coses, sinó que la cosa anava per una altra banda. Vull dir, mobilitzar un avió, els avions tampoc no anaven tan ràpid com ara. Era tota una pel·lícula, fer tot aquest muntatge.
Sí, correcte. Oi? I, de fet, hi ha un viatge molt especial a la trajectòria de Baez, que és l'any 1972, que va incomodar bastant el govern de Richard Nixon. I és quan va viatjar a Vietnam del Nord, durant els dies de Nadal, en el que es va anomenar l'operació Linebacker 2, que després es coneixeria com el Christmas Bombing, que és un nom bastant...
Christmas Bombing. D'acord.
Perquè, tot i que era l'època de Nadal, el govern d'Estats Units va organitzar potser una de les campanyes de bombardejos més cruentes, no?, de la guerra del Vietnam. Per tant, és un nom una mica, bueno, sarcàstic o d'humor negre, no? Però d'aquella experiència de l'any 72, just un any després, Joan Baez va publicar un disc sota el nom de Where Are You Now, My Son.
Seems we've been to heaven, darling, the sad wind blows, but I have lost my way, my darling, tell me how it goes.
Vaya jefa, Edith, vaya jefa. Li estava dient a Ferran Badia,
que senti
Catalunya. No m'agrada dir vaya jefo, però sí, era una mestressa, una reina, digueu-li com vulgueu.
Sí. I a més, en aquell viatge hi va anar amb una altra reina, que era Jane Fonda, que tampoc es queda curta a l'hora de ser militant i activista per moltíssimes causes, i això, clar, encara va provocar molta més... Bueno, que hi anés la premsa, que hi anés la televisió, que es gravessin vídeos... I, clar, aquell viatge, tot i que oficialment l'excusa era entregar cartes i correus en aquesta època del Nadal, on tothom està com molt enyorat, va servir perquè tant Jane Fonda com Joan Baez comencessin a preguntar i ficar els nassos potser allà on no tocava. I van fer fotos, van fer entrevistes i van enregistrar coses que, bueno, o situacions que el govern dels Estats Units preferia que no circulessin, no? I, de fet, el disc que em va sortir d'aquesta experiència, doncs, és gairebé com un testimoni sonor d'aquella visita. I l'última peça d'aquest disc són 22 minuts, que és com un collage sonor on se l'escolta a ella cantant davant dels militars, però també ho va mesclant amb el son de sons de bombes, no?, que hi queien en aquell...
Explosions, bombardejos, tot el que va agafar, eh?
Precisament tenim un
fragment.
Un fragment.
Va.
It's walking to the battleground that always makes me cry. I've met so few folks in my time.
En aquesta última peça, doncs, Baez anava mesclant el so de les bombes que ella mateixa va gravar amb narracions més poètiques.
Ara m'ha fet pensar amb la jaqueta metàl·lica del Kubrick. No, perquè la vaig veure fa poc i encara té aquest regust, o sigui, que val molt la pena, i que a vegades ens oblidem d'aquestes pel·lícules que realment tocaven el moll de l'os i una mica com aquesta cançó de la Joan Baez, no? De dir, això, jo converteixo en música i de passada explico què estàs fent, no, Gobert?
Sí, i a més, si ho fas amb música, i sobretot música, i ets un personatge que té prou transcendència, l'obra musical arriba com un altre estatus, no? Passa de ser una obra musical a ser gairebé com un... Bueno, com una obra documental, no?, o testimoni del que va passar en aquell moment, no? Vull dir, això sí que és el Christmas Bombing que se sentia sonorament. I de fet, Vietnam, doncs això, és un dels episodis que més ha inspirat moltes cançons de Baez. Per exemple, el tema que estàvem escoltant al principi de tot, Saigon Bright, està escrita fins i tot des del punt de vista...
La novia de Saigó, no?
Sí, està escrita des del punt de vista d'un militar que es pregunta i quants nens més hauran de morir, no?, abans que això s'aturi. Vull dir que l'activisme de Joan Baez va ser molt potent i segur que ha inspirat moltíssimes artistes que han entès la música com aquest acte de desobediència.
Que per cert, has vist el documental de la Joan Baez?
Sí, l'he vist.
I que no, eh? Tothom diu que és una mica castanya, eh? Hi ha de tot.
Hi ha una mica de tot. El que passa és que és un documental on també ella explica coses que no havia explicat mai, com també, bueno, tota la relació amb el seu pare, els abusos, no?, del seu pare. Sí. I potser per això és interessant. Però, bueno, com a documental tampoc és... bueno.
Si vol, veieu-lo i vosaltres mateixes agafeu la vostra idea. Continuem amb dones que han fet trontollar a partir de la música els governs. I clar, si parlàvem de Joan Baez, havíem de parlar de les Pussy Riot. Ara ens sona molt llunyà, perquè ja ha passat un temps, però no fa tant de tot això.
No fa tant. I
déu-n'hi-do la que van muntar.
Sí. I diverses vegades. Vull dir que sí, aquests dies jo revisava tot l'historial de les Pussy Riots i tenen un historial bastant complet de performance, d'actuacions improvisades, de detencions, també, perquè diguem que una de les seves obsessions de les Pussy Riot, que és aquest col·lectiu, no?, d'artistes i activistes russes, era anar contra el règim de Vladimir Putin i de les vulneracions constants dels drets fonamentals a Rússia, no?, com el dret d'expressió, els presos polítics, aquestes morts / assassinats una mica sospitosos, i clar, han fet accions, això, al Mundial de Futbol de Moscou, als Jocs Olímpics d'hivern de Sochi, no? I fins i tot elles mateixes reutilitzen les imatges de les seves detencions per, bueno, com a material creatiu.
Per fer videoclips.
Per fer videoclips, de fet. Una de les seves cançons més icòniques, que és Putin Will Tell You How to Love, que ja directament apunta a Putin.
Exacte. Putin t'explicarà com estimar, eh?
Sí, doncs apareixen imatges reals de les detencions d'elles durant els Jocs Olímpics de Sochi.
Però el que està clar és que l'acció que va marcar definitivament la història de les Pussy Riot va ser aquella performance a la catedral del Crist Salvador de Moscou, que crec que van veure tots els informatius i que va donar la volta al món, oi?
Sí, i això va ser l'any 2012, eh?
Sí, és que fa dos dies.
Fa dos dies. I sí, van fer una com una de performance, no?, dins d'aquesta catedral.
Amb els passamuntanyes, tot aquell imaginari, eh?
Sí, amb aquells vestits que sempre portaven. I clar, van fer com una mena d'elegia, no?, per demanar a la Verge Maria que alliberés Rússia de Putin, i això, bueno, es va considerar com una heretgia, com un... fins i tot vandalisme, no?, se les va acusar de vandalisme, i van haver diverses detencions, entre elles les pròpies Pussy Riot. Van estar empresonades gairebé 5 mesos esperant a ser jutjades, i dues d'elles van ser condemnades a 2 anys de presó. I clar, això va despertar, doncs, un moviment de solidaritat internacional. Fins i tot Madonna, Paul McCartney, no?, doncs va donar suport. Vull dir que va tocar bastant els nassos al règim, eh?
I tant, des de la música. I un altre artista, per últim, que va haver de fugir del seu país, també perquè també va allò... Va, bueno, estar en peu de guerra, però d'una altra manera, si vols, és Míriam Makeba. A veure, amb aquesta cançó tan alegre, que m'has de resumir una mica perquè ens queda poc temps.
Sí, sí, sí. Bueno, és un dels temes més coneguts, sí, no?, de Míriam Makeba, Pata Pata. I, de fet, és una de les cançons que la va... que contrasta, no?, també amb el seu missatge de denúncia contra l'apartheid sud-africà. ella va fer un... va intervenir a l'ONU l'any 63 denunciant tot el que passava al seu país, i aquell gest va tenir conseqüències immediates, dient que el règim sud-africà li va retirar el passaport, i clar, això va fer que no pogués tornar al seu país, i clar, va haver d'estar exiliada durant 30 anys, i va fer una carrera musical entre el pop, l'afrobeat i altres sons que a ella li permetia arribar a un públic molt ampli, però alhora als concerts fer activisme polític, demanar la liberació de Nelson Mandela, per exemple, i explicar tot el que passava amb la, bueno, amb la policia, també la violència policial a Johannesburg, que és la seva ciutat d'origen.
D'alguna manera, en els concerts de la Miriam Makeba era fer política, i això va aconseguir amb aquest gest potent. Doncs escolta, acabem amb una última cançó de la Miriam Makeba, et sembla bé?
Sí, sí, fantàstic.
Va poder tornar a Sud-àfrica, oi, al final?
Sí, l'any 1990, ja amb Nelson Mandela alliberat, doncs ella va poder tornar a Sud-àfrica, i va ser un d'aquells moments gloriosos també, no?, per la història del país i per la història de la música africana. I la seva història doncs ha inspirat també moltes altres activistes, cançons, documentals...
I a nosaltres també. Doncs Olga Ábalos, moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit al programa. Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragas, Montse Comellas, Helena Miquel, Nilvia, Ferran Badia, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà farem un dijous que és una mica un divendres. Demà hi haurà una entrevista d'una hora a Mimma Colomer, aquesta actriu que està aquests dies interpretant El Barquer al Teatre Lliure, una obra de 3 hores, però que val la pena, i coneixerem la seva història, que és una vida que val molt, molt la pena. I el divendres, ja ho sabeu, Dia Mundial de la Ràdio, estarem per Catalunya, jo a Tarragona, jo a casa, eh? Els altres que vagin on vulguin. Bona nit.